Yo sé Dolce, a veces Bulgari. Cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar.
Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo.
Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando...
Doncs escoltau en Bad Bunny amb el seu tema Duckity, en què bé, ja ho veieu, a l'inici ja teniu aquestes dues marques de luxe i la cosa no queda aquí, perquè el videoclip és tota una exhibició de iots, motos d'aigua i al·lotes amb bellesa normativa.
Mami, me tiene buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando...
Aquesta és la música popular del segle XXI, un so nascut al Carib que ballen, canten i celebren joves i adolescents de tot el món, i és també la música que odien els seus pares i mares, com exposa el crític i divulgador cultural Oriol Rosell, autor del llibre Matar al papito, ¿por qué no te gusta el reggaetón y a tus hijos sí?
Estudiosa, puesta para ser doctora, pero le gustan los títeres huilando motos.
Oriol Rosell, molt bon dia i gràcies per atendre a Ràdio Illa.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Bé, contents de saludar-te, teníem moltes ganes de fer aquesta entrevista, Oriol, perquè és veritat, a moltes persones aquest gènere musical els pareix sexista, repetitiu, artificial, materialista, és així?
Sí, però igual que als anys 50 als adults els hi semblava el rock and roll.
Clar.
Hi ha un rebuig lògic i típic de les generacions grans envers la música de les generacions joves. El que passa és que sí que és veritat que en el cas de les músiques urbanes, com el reggaeton o com el trap, hi ha tota una sèrie de factors que fan que aquesta ruptura generacional doncs sigui particularment traumàtica.
Clar, això és el que t'anava a preguntar, d'on ve aquesta animadversió? És només, diguem-ne, el típic i tòpic conflicte de tota la vida entre pares i fills, o hi ha alguna cosa més?
Jo crec, sincerament, que hi ha una cosa més. Primer de tot, que aquestes músiques no deixen de ser el símptoma, per dir-ho d'alguna manera, d'una sèrie de canvis molt importants que han passat al món els darrers 30 anys. No podem oblidar que quan parlem de reggaeton estem parlant d'un gènere que té, això, 3 dècades com a mínim d'existència. Mm. Us recordo que La gasolina del Daddy Yankee és de fa 20 anys, eh?
Sí.
I va ser una mica el primer hit mundial, però hi havia molta història abans. I per una altra banda, hi ha una qüestió que per mi és molt important, i és que els adults d'avui dia, entre els quals m'incloc, d'alguna forma no ens sentim del tot adults encara. Encara ens sentim molt joves, encara seguim pensant que la nostra música segueix vigent i, per tant, doncs, no entenem per què no els agrada als nostres fills la música que ens agrada a nosaltres.
Apuntaves, Oriol, que aquesta música, aquestes músiques, el trap, el reggaeton, no deixen de ser, diguem-ne, expressions de canvis importants dels darrers 30 anys. A què ens referim? De quins canvis estaríem parlant?
Doncs mira, estem parlant d'entrada de l'evolució que ha fet el capitalisme quan ha entrat en la seva fase neoliberal i realment tot s'ha convertit en una mena de mercaderia que es pot comprar i es pot vendre començant per un mateix. Vull dir, no, finalment, què fem a les xarxes socials sinó convertir-nos en una marca i intentar vendre'ns, no?, d'alguna forma, no només per diners, per reconeixement, per tota una sèrie de capitals diferents, no?, capitals simbòlics, que es diuen. Per una altra banda, el diner s'ha convertit amb el factor nuclear de la nostra vida, i tot i això ens indigna, no?, que les cançons es parli tant de diners i que s'exalti tant el tema dels diners. Una altra qüestió que em sembla importantíssima, això que tant es parla, no?, de la fi del mite de la meritocràcia, quan s'ha acabat aquesta idea de que qualsevol treballant podia arribar on volgués, perquè està clar que el mercat laboral doncs, no és com hauria de ser, és lògic que les cançons estiguin parlant d'aconseguir diners no treballant, sinó fent qualsevol altra cosa. Però deixem-ho així.
No sabemos cuando se repita. Déjame hacerte un par de cositas. Esta noche no se duerme, ansioso por verme. Come que la casa invita. Yo te quiero pa' mí, pa' mí.
En definitiva, Oriol, el que ens estàs explicant, tinc la sensació que està descrivint una generació, diguem-ne, que ja, diguem-ne, s'acomoda als valors imperants, això que deies tu, no?, dels sous...
Mm-hmm.
El capitalisme sí. Neoliberal i no tant en canviar aquesta realitat que és, ho recordem més de l'esperit rockero d'abans, no?
Sí, aviam, també sí, diguem les coses clarament, la música rock és un invent mercantil com qualsevol altra música popular. La música rock sorgeix després de la Segona Guerra Mundial, entre d'altres coses perquè apareix un nou segment de consum, que són els joves. Els joves, tal com els entenem, que amb una cultura pròpia, això no apareix, insisteixo, fins després de la Segona Guerra Mundial. I el que fa el mercat és crear tot un imaginari a base de mercaderies que poden comprar i vendre. Si t'hi fixes, tot el que defineix la cultura juvenil són productes culturals que es poden comprar i vendre, no? Roba, cotxes... cançons, etcètera, etcètera, no? Això per una banda. Per una altra, sí que és veritat que d'alguna manera la generació més jove, jo els dic hiperrealistes capitalistes, no? Podríem dir que són una mena de cínics precoços perquè són molt conscients de que la música no canviarà res. I en aquest sentit l'han desplaçada en el seu imaginari. La música ja no és el centre de la seva vida com a joves, de la seva vida cultural com a joves. Avui dia són, no sé, els influencers, per exemple, no? L'activitat a xarxes. La música és un complement d'entreteniment, perquè precisament saben que no té la transcendència que tots i totes vam voler creure que tenia en el seu moment. La història ens ho demostra, que no canvia res realment. I en aquest sentit, com et dic, tenen aquest punt de cinisme, per dir-ho d'alguna forma. Em diuen, no, és que les lletres del reggaeton són molt tontes. A veure, lletres tontes n'hi ha hagut sempre, això per començar.
I tant. Sí.
Us recordo que els Beatles es van fer famosos dient She loves you, yeah, yeah, yeah. Per una altra banda, precisament perquè hi ha aquesta hiperconsciència de que cap cançó canviarà les coses, no fa falta matar-s'hi gaire, per dir-ho ràpid i malament.
Mira, estem escoltant a la Karol G, abans el Bad Bunny, i també tenim per allà preparada na Bad Gyal. Bé, el tema del ser tan explícits amb les expressions sexuals, a vegades fins i tot que freguen la grolleria, no? Això com ho analitzes? Quin punt de vista hi veus?
Sí, aviam. Aquí hi ha dos canvis importants per mi. Per una banda, el sexe, que sempre s'havia utilitzat com una eina de transgressió, per dir-ho d'una manera, no? Bowie, per exemple, amb la seva ambigüitat, etcètera, etcètera,
sí.
S'ha convertit de cop en una cosa molt demonitzada, no? A mi m'horroritza veure a gent de la meva edat, de 45, 50 anys, i no, és que només parlen de sexe. Dic, bueno, és que tenen 16 anys, què vols? Saps? Vull dir, tenim aquí un alborot hormonal quan som adolescents, que a mi que ara m'interessa una altra cosa que no sigui sexe. Això per una banda. I per una altra és veritat, aviam, la música popular sempre ha estat sexista, sempre ha estat regida per una pauta heteropatriarcal masculina molt clara. El que passa és que avui dia, com tu apuntaves, i em sembla molt encertat, d'alguna manera vivim un temps molt pornogràfic. Molt pornogràfic en el sentit de que tot ha de ser molt explícit, tot ha de ser molt clar, no queda espai per l'ambigüitat. No? Fixa't com hem de ser claríssims dient les coses amb 200 i pico caràcters a Twitter, no? No hi ha malos tiempos per la lírica, que deien aquells.
Sí.
No hi ha gaire espai per la metàfora, per l'ombra, pel misteri. Només cal veure com parlen els nostres polítics. És una cosa salvatge, absolutament pornogràfica en aquest sentit, no? Aleshores, tinguem en compte també que quan parlem d'aquestes coses hem d'entendre que el que s'entén per obscenitat no deixa de ser el mostrar en públic allò que se suposa que hauria de quedar a l'esfera de lo privat, no? És a dir, el sexe no és obscè. El que és obscè és mostrar-lo en públic, per dir-ho d'una forma, no? Però, clar, quan lo privat ja ha deixat d'existir, perquè tot el dia ens estem exhibint a les xarxes, per exemple, perquè volem saber-ho tot, perquè allò que queda tapat ens resulta sospitós, no? Doncs és absolutament normal.
Daddy Yankee, con calma. I escolta'm, entenc que els mateixos anàlisis podem fer de l'estil de ball, el perreo, no?
Sí, no.
A veure.
Hi ha una qüestió també que als adults ens resulta molt traumàtica, i és que per primera vegada les músiques que tenen més èxit a nivell popular tenen una arrel diferent a la nostra, és a dir, a la que escoltàvem nosaltres. La nostra música, per dir-ho d'una manera, tenia una arrel afroamericana, és a dir, venia del blues, sí, no, el rock and roll, etc, etc, i les músiques que s'escolten ara venen de l'arrel afrocaribenya. És a dir, venen de Jamaica, venen de Cuba, venen de República Dominicana, a Puerto Rico, etc, etc, no? Aleshores, aquesta arrel africana caribenya, a diferència de l'altra, té el ball en el centre. No? Nosaltres ens hem... Els homes blancs, heterosexuals, no hem ballat amb la punyetera vida, gràcies a Déu, perquè ho fem fatal, però els homes blancs heterosexuals a Europa i als Estats Units només han ballat quan han descobert l'èxtasi, les drogues de síntesi. Fins ara només ballàvem per intentar lligar d'alguna manera, no? Per fer el baile de cortejo, no?, que es diu. Però en aquestes músiques el ball és un element central, essencial. No es poden entendre aquestes músiques sense el ball. És música per ballar. I dins d'aquesta música per ballar hi ha tota una sèrie de tradicions que venen també de les cultures africanes, on el tema de la suggerència, el tema de la insinuació eròtica està molt, molt, molt present des de sempre, no? A part, el tema del perreo, que bueno, això va començar d'alguna manera, allò que es diu el twerk, no?, que sí, comença al sud dels Estats Units amb un tipus de música de hip-hop molt particular que es diu bounce, i en principi era unisex. Ho feien tant nois com noies i es feia individualment. És a dir, això de moure el cul d'aquesta manera era algo que feia un o una per donar-se el gust de ballar, no? Era un pas de ball, per entendre'ns. Sí que és veritat que en les cultures, sobretot prominents a Hispanoamèrica, aquest tipus de moviment es fa en parella, no?, que és el famós perreo,
sí.
I sí, és cert que, evidentment, la insinuació eròtica és òbvia i claríssima, no? Però tornem a una mica al que et deia abans de les ruptures generacionals. Jo crec que els nostres fills i filles no veuen ni entenen el perreo com el veiem i l'entenem nosaltres. És la seva cultura, no la nostra. Tiene una lletra, soy el remix. Esa boquita vale unos kiss. Yo la llamé pa' que pum paquetín. Y aunque esa bebita tiene dueño.
Karol G, més 57 estem escoltant ara de fons. Escolta'm, Oriol, ara apuntaves tu un tema que m'ha semblat clau, no? Per què la classe mitja europea s'identifica amb aquesta música, amb aquestes lletres que sorgeix, diguem-ne, d'entorns que tenen poc a veure amb la nostra realitat? Segurament Panamà, Puerto Rico, on hi ha realitats molt més dures i més precàries.
Sí, mira, fixa't, abans et deia, no?, aquesta condició de cínics, d'alguna forma, de cínics precoços. Jo crec que nosaltres sempre vam créixer amb un ideal, no?, dintre de les cançons, que prometien un cert alliberament, una emancipar-te, no?, de la cultura dels pares, de les empreses, de tot això, no? Venien una Arcàdia estranya. I avui dia aquestes músiques, justament, les músiques urbanes, sobretot, que sorgeixen, com bé dius, d'entorns molt precaritzats en general, de barris molt fumuts, no, el que aspiren, precisament, és allò que no han tingut mai. Si nosaltres el que no havíem tingut mai era una, aquesta llibertat simbòlica, el que ells mai han tingut són diners, ni poder. M'explico? És a dir, per molt bèstia que soni, jo, té molt a veure, per exemple, amb el que en el seu moment va ser el heavy metal. O sigui, el heavy metal, a principis dels 80, era un gènere. Era un gènere que sortia dels cinturons industrials de Gran Bretanya, del nord d'Anglaterra, i era un gènere dirigit a la classe treballadora i el que feia era proporcionar-los una il·lusió de poder, del poder que no tenien en la seva vida real, diguem-ne, sí, no? En el seu quotidià. Aquestes músiques fan el mateix. Et prometen aquest poder que no tens. A la clau aquí està. Per què la classe mitja blanca s'identifica amb això? I això té a veure amb un sentit de la pròpia precarització molt gran. Estem parlant d'una generació que tot el sant dia s'estan escoltant pobres que viuran pitjor que els seus pares, que l'economia cada cop és més terrible pel dia a dia de la gent, no? Que cada dia hi ha més concentració de capital, que hi ha una sèrie de persones molt riques que són exageradament riques i la gent que no és tan rica cada cop és més pobra. Què espereu? Estàs oient Miracles a Lourdes.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y a la vi por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo.
Rosalía, con altura. O Rosalía, como le diuen allá. Bé, sí. Oriol, quin missatge podem donar a, ja no dic pares, mares, sinó als que ens sentim un poc carques davant d'aquest fenomen i tendim a tancar-nos en banda?
D'entrada, com deien aquells, molta calma. Jo crec que hem de fer l'esforç de, per una banda, intentar entendre per què aquesta música és així. Pensa que la música popular sempre ha de complir amb dues coses, no? Amb dues condicions. Una és connectar amb els desitjos i les pors típiques de l'adolescència, perquè els adolescents segueixen sent adolescents, el despertar sexual, el trencar amb els teus pares i trobar-te amb els teus iguals, etc, etc. I per una altra banda, la música popular també ha de saber captar, diguem, el pols del seu temps, no? Les qüestions importants de la seva època, perquè si no, la música popular no passaria mai de moda, sempre seria la mateixa música, no? Aleshores, jo crec que per una banda hem d'acceptar, reconèixer i entendre, a més sense traumes, que ens hem fet grans, que està molt bé fer-se gran, a mi m'encanta haver-me fet gran. I per una altra banda, intentar entendre per què aquestes cançons són com són, sonen com sonen i parlen del que parlen. No és el nostre paper, crec jo, jutjar-les, perquè no ens pertanyen, perquè pertanyen als nostres fills i filles. I crec, per una altra banda, que ostres, hem de tenir una mica de confiança amb els joves, saps? Vull dir, a mi quan tothom s'espanta, és que el que viuen aquestes cançons... Bueno, aviam, tu estàs tranquil amb l'educació que els has donat als teus fills? Perquè si estàs tranquil o tranquil·la, no t'hauria d'espantar una cançó, sincerament. Saps? O esperes que una cançó tiri per terra tota la feina que has fet a casa? M'explico?
I tant.
Amb la qual cosa, ja et dic, per mi el gran trauma no és la ruptura generacional, sinó que la generació que s'ha acabat, diguem-ne, que ja no està vigent, se n'adoni que ja no està vigent. Però clar, ara mateix, aquest estiu, quina ha sigut la gran notícia? Que tornen Oasis. Ostres, tu saps quin any van treure Oasis el disco famós? El 94, o sigui, fa 30 anys.
Ja. Yeah.
I seguim pensant que Oasis és la pera limonera, que em sembla molt bé, cuidado, però... Clar, jo em quedo de pedra quan sento amics i amigues ofesos perquè els seus fills no els agrada Nirvana. Dius, però escolta, que el Nevermind va sortir l'any 91, per favor. Saps? Vull dir, de què estem parlant? És com si venia el teu pare i s'emprenyava perquè no t'agradava l'Antonio Machín. Dius, perdó?
Interessantíssimes les reflexions que vull estar compartint aquí a Ràdio Illa. N'Oriol Rosell, autor d'aquesta obra que posa llum a un fenomen que tots d'alguna manera o altra ens toca viure. Matar al papito, ¿por qué no te gusta el reggaetón? Y a tus hijos, sí. Oriol, moltíssimes gràcies. I mira, avui saps què farem aquí a Ràdio Illa?
Explica'm.
Mira, fins les 12, que és quan s'acaba el de Farafar, el magazín amb informatius, entrevistes i tal, totes les cançons que posem, Miguel, apunta, seran de reggaeton.
Bueno, però després que no vinguin els vostres oients i oientes a demanar explicacions a mi, eh?
Els redirigirem a tu, ho sento, mira.
Vaja, m'ha tocat la loteria.
Pues se nos ha ido internet, Pepo, jo crec que no.
Aquest és el tècnic, que se resisteix. Ell és un viejo rockero, també, saps?
No, no, i jo, és que a mi no m'agrada el reggaeton, eh?
Yeah.
I és el primer que dic al llibre, que consti que a mi no m'agrada, però considero que és un tema prou rellevant,
i tant,
amb una influència prou gran com per prendre-se'l en sèrio i intentar reflexionar el que està passant. Perquè, insisteixo, la música popular és l'expressió cultural amb més poder del món. O sigui, no hi ha cap pel·lícula ni cap llibre que afecti a tantes persones com una cançó. Per tant, a partir de les cançons ens hem de poder explicar el món.
Ja veieu, Oriol Rosell, amb aquesta obra, Matar al papito, ¿por qué no te gusta el reggaetón? Y a tus hijos, sí, l'heu escoltat. Jo crec que ens ha posat arguments sobre la taula que poden il·luminar i canviar-nos un poc la nostra perspectiva, a vegades tancada, sobre aquest gènere musical, el reggaetón, el trap. Moltíssimes gràcies, Oriol, molta sort, eh?
A vosaltres, moltíssimes gràcies, una salutació.
I ens acomiadam amb aquest Gasolina, de Daddy Yankee.